Aquesta hora, l'antena dels 5 minuts més, anem precisament cap a Ucraïna per conèixer la història de l'Oleg Kilimarchuk. Ell és un veí de Salt que havia treballat durant anys també aquí a la comarca de la Garrotxa, en concret a Sant Joan les Fonts, i que la guerra l'ha enganxat de visita en el seu país. Oleg, què tal, com estàs? Bon dia i bona hora.
Bon dia, per dir alguna cosa. Dintre de tot estem bé, però clar, la nostra ciutat ha sigut atacada el primer dia de la guerra i la gent ha entrat al pànic, han anat a comprar provisions, a omplir dipòsits i marxar cap a fora. Hi havia col·lapsos a la frontera fins a 50 quilòmetres i jo tinc amics que han estat més de 2 dies per poder sortir del país.
Tu et trobes a una ciutat que està a uns 400 quilòmetres de la frontera amb Rússia, estàs a l'est d'Ucraïna. Explica'ns una mica quina és la teva situació i com t'ha enganxat la guerra precisament aquí a la teva ciutat natal.
Nosaltres, amb la meva dona i el nen, vam anar de visita, a visitar els meus pares i els meus avis, i el dia 27, que era diumenge, teníem vol de tornada des d'aquí, des de Lviv, d'una ciutat d'Ucraïna cap a Barcelona. Però, clar, el dia 24 vam trobar que el van atacar tot el país i van tancar l'espai aeri i han entrat a l'estat de guerra.
I a partir d'aquí us heu trobat absolutament enganxats aquí al mig, no?
Sí, clar. Els que són els homes de 18 a 60 anys no poden marxar del país. I ara jo estic mirant per la meva dona i el meu nen perquè puguin marxar cap a Catalunya.
Per tant, Oleg, en el vostre cas, a nivell familiar, tu et quedaries a Ucraïna i miraries de fer venir la teva dona i el teu fill, i els teus pares, entenc que també estan allà, es quedarien també amb tu?
Expressament, el meu pare està a Girona, està a Catalunya, i la meva mare està aquí. I, de fet, ja vam mirar algun vol des de Polònia per la setmana següent perquè ells marxin. La meva mare, la meva dona i el meu fill ja marxen d'aquí. Jo no puc per estat de guerra, jo no puc sortir.
Oleg, una mica, ara tu deies, la nostra ciutat no va estar atacada al principi, va haver-hi pànic, però en aquest moment entenc que no teniu tropes i que no hi ha conflicte armat a la vostra ciutat, però al vostre voltant entenc que sí que n'hi ha. Com us arriba la informació per saber una mica què hi ha, què no es fa, com està organitzat en una zona de conflicte com la que esteu ara?
La informació arriba a través de xarxes, a través de familiars que estan a tota l'Ucraïna trucant, a través de la tele, de la ràdio i dels amics.
En una circumstància com aquesta, l'estat d'ànim dels homes que estan a primera línia és important. Veiem, aquí ens arriben imatges del president Zelensky, físicament esgotat, com no podia ser d'altra manera, però no el veiem abatut, que em sembla que són dos termes absolutament diferents. Una mica aquí com veieu la situació i una mica com veieu l'estat d'ànim, ja no de la població, sinó dels que estan combatent a primera línia, d'aquelles persones que són les que estan defensant el país ara mateix.
Pues bé, aquelles persones no baixen l'arma ni baixen les mans, la veritat, i defensen amb tot bé que saben fer i estan animats, no baixen l'arma, la veritat.
Aquests dies hi ha múltiples mostres de solidaritat que estan sortint, sense anar més lluny, des de la comarca de la Garrotxa, des de tot Catalunya, vaja, des de tot l'estat espanyol, des de tots els països d'Europa. La gent s'hi ha volcat una mica. Com ho esteu rebent tot això des d'aquí, des d'Ucraïna? Us ho esperàveu?
Pues jo, la veritat, no esperava tant i tampoc esperava que hi hagi guerra, la veritat, perquè jo abans d'agafar el vol parlàvem amb els meus cosins i ells me deien, hòstia, que no vinguis, que estan a punt de començar. I jo pensava que això no pot ser real en el segle XXI, que hi hagin missils i que hi hagin tancs per ciutats. I sobre el suport de tot el país, de tota Espanya, de tota Europa, no esperàvem, la veritat. I sobre com rebem, arriben els autobusos i els camions amb tot el suport fins a Polònia. Després hi ha allà uns magatzems enormes que els polonesos l'han organitzat en la frontera, per dir alguna cosa. Perquè, clar, si un camió entra aquí i si el conductor és ucraïnès, després no pot marxar. Llavors s'organitzen d'aquella manera que arriben fins a la frontera i d'aquest costat l'altre camions van i recullen l'ajuda. I després des d'aquí organitzem i els enviem cap a la front, cap a la Kiev, cap a Kherson, Kharkov i totes aquelles ciutats que realment necessiten.
Oleg, hem vist homes ucraïnesos que viuen a diferents punts, que han agafat les coses i han anat a Ucraïna perquè volien anar a lluitar. Però, de fet, hi ha l'altra cara, que són els homes, com t'ha pogut passar tu, que estàveu allà i que no podeu sortir perquè no es deixa marxar els homes. No s'hi va de forma voluntària, és obligatori. Clar, com s'afronta això? Perquè en el teu cas, Oleg, que dius, bé, jo miraré que la meva dona i el nen puguin marxar, i fins i tot la meva mare, però clar, jo m'he de quedar. Que tu t'has de quedar i a partir d'aquí, què? Perquè entenc que t'has de quedar a combatre, t'hauran d'ensenyar què s'haurà de fer, és a dir, clar, és una situació que també, tu deies, jo no m'esperava una guerra, i per tant, ni tu no ets soldat, com tu tants altres homes, eh? Aleshores, això què suposa?
Aviam, jo estic en una situació que no estic format per agafar l'arma ni per anar al front, per dir alguna cosa. De moment jo faig de voluntari per aquí a la meva ciutat, però si hi ha més necessitats, és que hi ha molts militars que volen fer i que no marxen del país i que agafen l'arma i van a la front, però ja estan ensenyats i ja l'han fet, ja saben el que han de fer. I fins ara, no necessiten més gent. I si hi ha si ells segueixen atacant i si agafen més ciutats i després se'ns necessita més gent, després sí que hauré de fer un curs militar ràpid que fan en 2 setmanes, que ensenyen el bàsic, i després sí que podré agafar l'arma i anar al front. Però ara, de moment, no és necessari. O sigui, jo no estic en aquella llista per anar-hi. Reserva militar, es diu. Jo estic en reserva militar.
Estàs a la reserva, a l'expectativa del que pugui anar passant, Oleg. Com passeu les nits?
Els nits sí que sonen alarmes, perquè de fet sonen quan hi hagi algun perill aeri en tota la nostra zona, la meva ciutat i les ciutats del costat, perquè si ve un avió, un helicòpter militar o algun missil, no saben ben bé a quin punt arriba i on va atacar. Llavors sonen perquè tots marxen de la casa, tots van a refugi a algun lloc més segur que puguin trobar. I sí que ens passa. Nosaltres tenim ja motxilles preparades, amb documentació, amb tot el necessari, i el tenim a punt. I si sona alarma, ens hem d'aixecar i marxar cap a refugi.
Oleg, ens comentaves que havies anat amb la teva dona i el teu fill. No sé si el teu fill és molt petit. Com es viu tot això com a pares? Com intentes explicar a una criatura el que s'està visquent?
Bueno, nosaltres, per el nen, encara té 3 anys i ben bé el que ell el veu és el que nosaltres ensenyem. I intentem de no explicar-li gaire ni ensenyar gaire perquè no estigui afectat per tot això. Però els nens més grans, ara que estem els meus cosins, la nena té 5 anys i ella ja sap el que és i ella ja entén. Llavors comencen a fer jocs ja de 2 persones... que una diu a l'altra, hòstia, deixa'm viure a casa teu, que a la meva casa l'han destrossat, saps? I ja, o sigui, això ja es quedarà ja per sempre.
Certament, certament. Tu em comentaves ahir, quan parlàvem per preparar aquesta conversa, que a les nits dormiu però no descanseu, perquè teniu sempre esteu en alerta, sempre teniu una part del vostre cervell que està connectat en funció del que pugui passar. Teniu el refugi relativament a prop de casa, on us amagueu en cas de que comencin a sonar les sirenes, Oleg?
Les cases de meus pares, refugi no hi ha refugi, per dir alguna cosa. I el proper refugi està lluny, que en el cas d'atac no hi ha possibilitat d'arribar fins allà. Llavors tenim un espai que és entre parets, a baix de l'escala, que és el lloc més segur de casa, per dir alguna cosa, però realment si hi ha atac directe no sé si ens ajudarà.
Oleg, des d'aquí estic segura que això molts oients que ens escolten ens sentim tots igual i mirem d'ajudar i de fer el que es pugui sentint impotència davant la situació, no? Perquè voldríem que s'aturés i no podem aturar-ho. Com és millor que ajudem o què fa falta, què podem fer? Ja sé que s'està fent moltes coses, no? Però els que ens escolten i tenen la necessitat de dir nosaltres volem ajudar d'alguna manera, no sé què creus que seria millor que féssim entre tots.
Hi ha molta ajuda ja alimentària, de medicació, de medicina i de tot això. I, no sé, jo veig, des del meu punt de vista, que la millor ajuda és ja, no sé, sortir als carrers, protestar i cridar atenció i que el NATO, que OTAC, escolti. I no sé si poden arribar a tancar l'aire aquí a l'espai aeri per acabar amb tot això o no, però, bueno, no sé, més ajuda que poden fer, la veritat.
Oleg, t'agraïm molt sincerament que avui hagis atès la trucada de Radio Olot en uns moments tan delicats com aquests. Deixem els micròfons oberts per si vols adreçar algun altre missatge abans de tancar la nostra comunicació, que ens agradaria que reprenéssim al llarg dels propers dies, sobretot, entre altres coses, per veure com estàs tu, com està la teva família i una mica per veure si la situació es va normalitzant dins de la gravetat. No sé si vols afegir alguna cosa més.
Bueno, jo sí, volia donar els agraïments i saluts a tots aquests que fan possible l'ajuda i el suport des d'allà, des de la Garrotxa, des d'Olot, Sant Joan les Fonts i tots aquells ciutats i països que ens ajuden de manera tots com poden.
Doncs, Oleg, una abraçada gran, cuida't molt, cuideu-vos molt, a veure si la teva família pot sortir d'aquí, i desitgem de tot cor que no hagis d'agafar cap arma, perquè realment estem en un moment molt delicat i qualsevol moviment en fals atibar la pell. Per tant, una abraçada molt gran, estem aquí a la teva disposició pel que puguis necessitar, micròfons oberts, i esperem poder-te saludar personalment ben aviat.
Vale, moltes gràcies i saluts i una abraçada.